Això és el Saló de la Fama, el teu programa d'esports amb Joan Hortensi.
Bones a tots i benvinguts a una nova entrega del Saló de la Fama. Avui estem aquí un dilluns més a Ràdio Vilafant per parlar de l'actualitat del món de l'esport, i aquest cap de setmana jo crec que tots us n'haureu assabentat d'una de les grans coses que ha passat aquest cap de setmana. De fet, va ser ahir mateix, diumenge. Bé, ahir es va disputar la gran final. La competició en qüestió portava dues setmanes celebrant-se, però el gran esdeveniment final va ser ahir i segurament molts ja ho sabreu, estem parlant de Roland Garros. Bé, la gran final es va disputar ahir, aquest mític torneig que es disputa cada any a París, un dels quatre grans slams, és a dir, dels tornejos més importants del circuit tenístic, i la final va enfrontar a Carlos Alcaraz amb Jannik Sinner. Bé, final impressionant ja des de la prèvia, perquè enfrontava el número 1, que era l'italià Sinner, contra el número 2 del món, que és Carlos Alcaraz. Per tant, ja des de la prèvia la final era immillorable a nivell de rànquing, no podia haver-hi una final millor en aquest torneig ni en cap altre, i la veritat és que la final no va decebre a ningú. Molts ja us haureu assabentat, òbviament, ha estat un esdeveniment molt important, l'ha vist molta gent, va ser molt seguit, i és que, a més, va ser històric. Primer de tot, perquè va durar 5 hores i 29 minuts aquesta final, convertint-se així en la final més llarga de la història d'aquest torneig. No és la més llarga de la història d'un gran slam. Aquest rècord el continuen tenint Rafa Nadal i Novak Djokovic a l'Open d'Austràlia del 2012, que va durar 5 hores i 56 minuts, però sí que pel que fa al torneig que es disputa a París cada any, sí que ha estat la més llarga. I va ser un partit ple d'emocions, d'altibaixos. Al principi semblava que Sinner era el qui anava a guanyar, per veient com va anar el primer set. I el segon és que Sinner va començar guanyant 2-16-0, i remuntar 2-16 en contra és molt i molt complicat, i més contra una màquina perfecta com és l'italià, un jugador que no falla, que juga molt potent sempre. Bé, semblava complicada la fita per Alcaraz. Va aconseguir guanyar el tercer set, no diré amb comoditat, però sí amb un marcador una mica més senzill, i en el quart sí que es va haver de tornar a remengar molt Carlitos, perquè Sinner va arribar a tenir 3 pilotes de partit. El marcador anava en aquest quart set 5-3 a favor de Sinner i s'acaba Alcaraz però perdent 0-40. Va salvar aquestes 3 boles de partit, algunes de molt justetes. Recordo un revés de Sinner que se'n va per molt poc, que si arriba a entrar pràcticament era el partit i el torneig per ell, però Alcaraz les va salvar, va empatar el partit després, va forçar el cinquè set, i en el cinquè set tot es va decidir en un super tiebreak final, una manera de desempatar el partit que a mi no m'agrada. Jo sóc més defensor de que en un cinquè set, i més en un gran slam, perquè entenc que en un torneig normal, entre cometes dic normal, un torneig dels habituals que tenen menys rellevància, ja sigui un Masters 1000, un ATP 500, no hi hagi aquesta norma. Primer, que aquells tornejos són a 3 sets i és bastant diferent. Però per mi una final d'un gran slam s'hauria de decidir per dos jocs de diferència. Vale que entenc que no vulguin jugar-se-la perquè podria donar-se un partit potser massa llarg, 5 hores i mitja ja és molt llarg, doncs podria haver alguna barbaritat més gran, com per exemple el partit més llarg de la història va ser a Wimbledon, un partit entre Isner i Mahut que va durar 11 hores, per això, perquè en l'últim set no hi havia tiebreak i era guanyar diferència de dos jocs, i el partit va acabar 70-68 aquell últim set. Clar, entenc que no volen que coses com aquestes, que al final passen molt poc, però que poden passar, o sigui, no és l'habitual. Un partit de tennis no sol superar les 5 hores. Va ser un fet molt estrany ahir, i el de les 11 hores ja ni us explico. Però jo, no sé, jo buscaria una altra mesura, com per exemple ara a Wimbledon ja no es fa, a Wimbledon tots els grans slams, si s'arriba al 6-6 en aquest 5-7, es fa un super tiebreak a 10 punts, però jo me'n recordo una solució que feia Wimbledon fa uns anys, que cada torneig podia decidir, ara s'ha unificat el criteri, però quan cada torneig podia decidir, ells el que feien és que amb el 12-12, si s'arribava al 12-12, és a dir, com si s'haguessin disputat dos 5-7, en allà sí que es feia un super tiebreak a 10 punts, i això em semblaria una solució millor. Però bé, perdoneu per aquest petit matís que volia exposar, i bé, al final va fer aquest super tiebreak, el va guanyar, no diré que amb comoditat, perquè al final, arribat en aquell punt de partit, no hi ha res còmode, però sí que el marcador va ser un 10-3 a favor del Murcià, i es van dur el seu segon Roland Garros i el seu cinquè Grand Slam. Alcaraz ha disputat 5 finals de Grand Slam i ha guanyat les 5. Mentre que Sinner és la primera que perd, era la quarta que disputava, les altres tres les havia guanyat, i aquesta és la primera que ha perdut. Jo d'aquests dos jugadors, el que vull afegir abans d'acabar és que ens espera una rivalitat molt gran. Són molt joves, 23 i 22 anys, 23 Sinner i 22 Carlitos, i ens espera una dècada o més d'una rivalitat bastant directa entre aquests dos, i no sé si algú s'hi afegirà, algú altre, però de moment són els dos grans bitxos del panorama tenístic. Abans d'acabar, vull fer una menció especial per Novak Djokovic, que va caure a semifinals contra Sinner, però va fer un paper molt digne. El serbi ja té 38 anys, cada cop li costa més. Des que l'any passat va guanyar l'or olímpic, com que ha afluixat una mica, perquè realment és que ho ha fet tot. És el jugador amb més grans slams, ho ha guanyat tot, l'únic que li faltava era això, l'or olímpic, i ho va aconseguir l'any passat, i és normal, però tot i així va fer un paper molt bo arribant a semifinals, carregant-se a Zverev a quarts amb un gran partit, i encara té guerra per donar. Ara mateix no pot jugar al ritme de Sinner i Alcaraz perquè van amb una altra marxa, però és que no només Djokovic no pot amb ells. El 90% dels jugadors, per no dir més, del circuit, és que tampoc poden. Però jo tinc, no sé per què, un pressentiment de que a Wimbledon, que es disputa d'aquí menys d'un mes, pot fer alguna cosa per aquest canvi de superfície, perquè la terra batuda de París i de qualsevol altre torneig, el ser un joc que costa més guanyar els punts perquè és més lent, és més física, i a Wimbledon, a la gespa, això no passa. I potser, si està fi, pot tenir alguna opció. I a mi em faria bastanta il·lusió, perquè que guanyés el 25è Grand Slam seria una autèntica barbaritat. I bé, fins aquí aquesta nova entrega del Saló de la Fama, i ens emplacem a dilluns vinent, com sempre, a Ràdio Vilafant. Adeu!